Hoy, 19 de febrero, estamos celebrando un aniversario muy importante, y es que hace 5 años, en el 2019, nuestro archipiélago aprobó una ley pionera a nivel europeo. Te hablamos, te recordamos, la Ley Balear de Residuos y Suelos Contaminados, que apostaba por una, de una vez por todas y de forma contundente, por la prevención de residuos, y fue pionera también porque marcó el camino que había que seguir. Y hoy, desde luego, cuando se cumple este aniversario, estos 5 años después, nos tenemos que preguntar, ¿realmente hemos avanzado? ¿Se mantiene el rumbo que nos marcaba esta ley? ¿Estamos mejor que antes? Así que lo vamos a analizar todo con Rosé Badía, que es la coordinadora de RECER en Baleares. Muy buenos días, Rosé.
Hola, buen día, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué contenta, de dilluns.
Del lunes, pero oye, mira, de un lunes importante, ¿verdad?, con este aniversario.
Sí, i tant. Sí, per nosaltres realment va ser un punt d'inflexió i també com un èxit col·lectiu. La Llei de Residus en el seu moment va ser una feina de consens de moltes entitats i partits polítics que veien també la possibilitat, no?, d'avançar en la prevenció de residus, i la veritat és que el recordem amb carinyo aquell dia, i tant.
Y a día de hoy, 5 años después, ¿cuál es el análisis, el balance que hacéis desde RECERO? ¿Se aplica correctamente la ley? ¿Hemos avanzado? ¿Podríamos estar mejor?
Doncs mira, la veritat és que per poder parlar amb rigor, el que fem és remetre'ns a les dades. I de fet això ho sabeu bé, perquè crec que fa 2 setmanes també vam parlar, no?, d'aquest espai que tenim a la nostra web, del RECERO Lab Dades, on es poden visibilitzar quins són els indicadors de l'estat de les Balears en aquest camí cap al residu zero, on estàvem el 2010, on som ara, no?, i quina ha sigut l'evolució. Llavors, en aquest sentit, ens mirem una sèrie de dades i podem veure, doncs, que en tema de prevenció, que és la principal bandera, no?, que nosaltres defensàvem d'aquesta llei de residus, que és la generació de residus, hi havia, en aquesta llei hi ha un objectiu de reducció del 20% en la generació de residus pel 2030, podem dir que no anem bé. El camí, la veritat, és que no va a la reducció de residus. Estem continuant, diríem, encapçalant la llista de generació de residus per càpita a tot Europa. O sigui, les Balears és el territori on més residus per càpita es generen. Estem parlant de 563 quilos de residus municipals per habitant i any. I això és una tendència que, malgrat, doncs, que s'estan implantant algunes mesures, encara no s'ha aconseguit revertir, no? I que va molt lligada també al model econòmic, al model turístic, no? Hem de tenir present, doncs, que hi ha moltíssimes persones que transiten i que venen a passar les seves vacances aquí a les Balears, i també són residus que acabem incorporant com a propis, no?
Rosé, ¿por qué seguimos estando, no?, pese a que tenemos esta ley de residuos y suelos contaminados a la cabeza de todo nuestro país en la generación de residuos? ¿Por qué tenemos este fallo? ¿Qué es lo que no se aplica?
Per una banda, és perquè el nostre sistema econòmic està estretament vinculat al model d'usar i llençar. Estem contínuament generant productes que estan pensats perquè durin molt poc temps, perquè es converteixin en residus. Estem parlant, per exemple, dels envasos, que sabem que un 40% del plàstic es converteix en residus en menys d'un mes, però també estem parlant, doncs, de residus, per exemple, de malbaratament alimentari, que també és una pota important de la llei, no? Hi ha moltíssims aliments que s'acaben tudant, de fet, un de cada 3 aliments s'acaba tudant, i això, clar, incrementa també el pes de tota la gestió dels residus, però també, doncs, els productes materials, residus electrònics voluminosos, que formen part del nostre model de consum, i que vivim en aquesta cultura immersa de l'obsolescència programada, no?, de que comprem coses que, o la roba mateix, no?, que ens dura poc temps, o que li donem poca vida útil, no?, i de seguida tenim tendència, doncs, a substituir-la per altres productes, o fins i tot que les mateixes empreses, no?, que fabriquen aquests, per exemple, components electrònics, mòbils, electrodomèstics, els dissenyen ja perquè s'espatllin en poc temps i perquè no puguin ser reparats, no? Llavors això ens aboca en una generació constant i permanent i creixent de residus, no? I és perquè estem immersos, com deia, en aquesta cultura d'usar i llençar.
Algo también muy novedoso, ¿no? Y muy importante de esta ley es que lo que eran los plásticos de un solo uso, ¿no? Pues bueno, y muchos de ellos quedaban prohibidos. ¿Cómo estamos a día de hoy? ¿Se ha hecho realmente una sustitución por materiales que son compostables, que sí que son reciclables de verdad, y se evitan estos plásticos de un solo uso?
Sí, com bé dius, era una de les banderes de la llei, no? La substitució, diríem, la prohibició de tassons, canyetes, monodosis, una sèrie de productes d'un sol ús que després la normativa europea també va convalidar, diríem, i va revalidar aquestes prohibicions. I sí que hi ha hagut una tendència en el mercat en substituir aquests productes per altres que siguin compostables, no? El que passa és que, com deia fins ara, no?, tornem al mateix, estem utilitzant un producte que està pensat per usar i llançar. I tornem en el mateix problema, estàvem dient, volem reduir residus, però si justament estem substituint el plàstic per un cartró plastificat o per un altre, jo què sé, bossa feta de midó de patata, etcètera, no? Una sèrie de productes o que igualment tassons, plats, monodosis o altres productes que estan pensats per usar i llançar, que tenen aquesta poca vida útil, doncs no estem atacant a l'arrel del problema, no? Llavors, sí que veiem que hi ha la introducció d'aquests productes compostables o suposadament compostables, perquè també això és un altre, no? No tots els productes sí. que es comercialitzen com a compostables realment finalment ho són. Llavors, hi ha tota aquesta introducció d'aquests tipus de productes al mercat, però no suposen un canvi realment de model, no? I el que creiem que és el moment és també per apostar per aquestes solucions reals que es basen doncs, en l'evitar la generació d'envasos, per exemple, el promoure i incentivar la venda al granel, la reutilització, tots aquestes alternatives que sí que permeten reduir envasos, no? Llavors, en aquest sentit, jo què sé, les càpsules de cafè és un exemple molt clar, no? Hem substituït les càpsules de cafè d'un sol ús per altres que potser són compostables, però igualment tenim un problema enorme. És que cada any a les Illes Balears es generen 73 milions de càpsules de càpsules de cafè per any. O sigui, és que són moltíssimes i realment hi ha una alternativa, que és el cafè granel, que és altres sistemes de cafeteres que permetin poder-lo consumir sense haver de generar un residu nou, no? I també, doncs, jo què sé, altres exemples com són les llosques de tabac, les cigarretes, no?, que són productes que se'n generen moltíssims. Les últimes estudis que varen fer ens parlaven de 1.500 milions de llosques de cigarreta cada any que es generen aquí a les Illes Balears, no? Són productes que es posen en el mercat sense que les empreses que les han fabricat assumeixin realment la totalitat del seu cost, no? I llavors aquests costos els acabem assumint la ciutadania i els municipis, sobretot, a través doncs, la neteja viària, la gestió dels residus, etcètera, no? I aquesta és una altra de les potes que es va introduir en la llei de residus, que és la responsabilitat ampliada del productor. S'intenta avançar també en un concepte que també ve del que avanen les directives europees, que és que les empreses, quan fabriquen els productes i quan els posen en el mercat, han de tenir la visió que allò es convertirà en un residu segons com ho fabriquin i han de preveure i han d'assumir la totalitat del seu cost, perquè si realment ho fem així, llavors les pròpies empreses tindran incentius econòmics també per reduir aquests residus que acaben generant, no? I bueno, són maneres que impliquen un canvi en la forma també de fer la política, un canvi també en la forma de la gestió econòmica, però que creiem que són, com comentàvem abans i al principi, no?, les causes de que realment no s'estigui realment fent aquesta transformació que és necessària, no? Em demanaves, hem avançat, doncs, jo crec que la llei va marcar unes bases i va marcar com unes direccions, però falta que cada una de les peces adopti el seu paper, no? A nivell polític realment falten desenvolupar mecanismes perquè s'implementi els objectius de reducció, perquè s'implementi, per exemple, la reducció del 50% del malbaratament alimentari, que era un objectiu de la llei pel 2030, i això també falta doncs, que hi creguin, no? I que realment s'hi posin polítiques en això. Però després també falta, evidentment, com deia, que el sector econòmic aporti solucions.
Sí, implicación por parte de todas las empresas y que no hagan sustituir un residuo por otro, desde luego. Sí, sí. Pues bueno, pues este es el camino, desde luego, que se inició y el que tenemos que seguir caminando. Esperemos que los próximos pasos pues sean más rápidos, más ágiles y también pues más sencillos para el ciudadano, que muchas veces queremos que hacer la compra pues con menos residuos, pero nos lo ponen imposible. Ruse Badía, coordinadora de Recero en Baleares, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosaltres.
Un abrazo. Yo no puedo comprar.